Bé, bona nit a tothom. Començaria amb el plenari i el primer punt, que és l'aprovació de les actes. Hi ha alguna esmena? Per favor, sisplau, prego silenci. Hi ha alguna esmena? Doncs si no hi ha cap esmena, la donem per aprovada. I el segon punt és la renúncia al càrrec de regidor del Partit Socialista de Catalunya, Joan Segrell i Grau, i el següent candidat de la llista, Sergi Ginés Pérez. La senyora secretària donarà la lectura.
Bé, havia escrit de renúncia al seu càrrec presentat per part del regidor senyor Joan Segrelles en data 19 de gener de 2015, registre d'entrada 453, el regidor integrat a la llista del Partit Socialista de Catalunya, vist que en posterioritat, en data 20 de gener, el següent candidat de la llista del PSC-PM, el senyor Sergi Giné Pérez, ha sol·licitat en escrit registre d'entrada número 550 que es donés compte al ple de l'Ajuntament de la seva petició de renúncia per motius de caràcter personal i a que sol·liciti de la Junta Electoral Central la pertinent credencial per a la presa de possessió com a regidor i, per tant, la seva renúncia també a ser regidor de l'Ajuntament. Es proposa acceptar la renúncia presentada per regidor del Partit Socialista de Catalunya, senyor Joan Segrelles Grau. Segon, acceptar la renúncia presentada pel següent candidat de la llista del PSC-PM, el senyor Sergi Giné Pérez. I tercer, acordar comunicar que s'estrença a la Junta Electoral Central per tal que a la major brevetat possible designin el següent candidat de la llista i trametin a l'Ajuntament la credencial de la senyora Mercè Carreño Martín als efectes de la seva presa de possessió, per a presa de possessió del seu càrrec com a regidora de l'Ajuntament.
Molt bé, gràcies. Ja va ser debatut aquest punt a la Junta de Portaveus i val a dir que encara no s'ha incorporat el senyor Serravinyals. Encara. Passaríem doncs al punt 3, que és modificació d'estatuts del Consorci del Local Red. Això ja va ser debatut a la Junta de Portaveus, hi ha l'aprovació directa, però sí que hi ha una explicació per part de la senyora secretària en el punt 4, sisplau.
Com a conseqüència de l'entrada en vigor de l'ARSAL, aquesta esdevenir una modificació de la llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques que obligava que en el termini d'un any els consorcis que ja estiguessin constituïts al moment de l'entrada en vigor adaptessin els seus estatuts. Per tant, el que es proposa pel que fa als estatuts del Consorci Local Red i al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs és la seva adaptació a allò que assenyala l'ARSAL i com a conseqüència de la modificació de la llei 30/92 pel que fa a l'escripció del Consorci, que pel que fa a Local Red passa a escriure's a l'Ajuntament de Barcelona, pel que fa al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs canvia la seva denominació i passa a anomenar-se Consorci Besòs-Tordera, i en dos consorcis presenta modificacions en matèria organitzativa, de personal, de règim pressupostari, comptable i de control, i en els casos supòsits de separació d'un membre del consorci i de la seva dissolució. També indica que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, que passarà a anomenar-se Consorci Tordera, quedarà escrit a l'àrea metropolitana de Barcelona. I és una explicació succinta de les modificacions que s'estableixen pels dos punts, el punt de modificació d'estatuts del Consorci Local Red i de la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
Molt bé, gràcies. Doncs passaríem al quart punt, també, que ja ha sigut explicat. Doncs ja que va ser aprovat per la Junta de Portaveus, i passaríem al punt 5è, que és aprovació de tarifes del servei autotaxi per l'any 2015. Senyor Esaú.
Gràcies, senyora alcaldessa. El senyor José Manuel Álvarez, com a representació de la cooperativa de taxis d'aquí de Palau de Plegamans, ha sol·licitat per instància l'increment de preus relatiu al 2015 de les tarifes de taxis. Un cop efectuades els informes oportuns tant per intervenció com per el tècnic de l'àrea, es considera de forma favorable en el sentit de l'increment presentat de 0,6% per l'exercici 2015.
Molt bé, això també va ser aprovat per la Junta de Portaveus, i passaríem al punt 6, que és la proposta presentada pel grup municipal Iniciativa Verds i EUA en data del 13 de gener de 2015, registre d'entrada número 263, demanant a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació en relació al finançament de les escoles bressol municipals. Senyora Marcullo.
Bona nit a tothom. Bé, doncs la finalitat d'aquesta moció és reprovar la consellera d'Ensenyament, la senyora Irene Rigau, per l'actitud de menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc competencial de la Llei d'Educació de Catalunya i vers els acords signats amb les entitats municipalistes pel sosteniment de les escoles bressol. Segons la Llei d'Educació de Catalunya, la Generalitat ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d'infants de titularitat municipal. Tot i això, des de fa ja uns quants anys, el govern de CiU ha anat disminuint l'aportació econòmica que fa per alumne d'escola bressol, la qual cosa ha comportat que s'hagin anat gravant la despesa que en aquest sentit han de fer tant els ajuntaments com les famílies.
Perdó, és que s'ausenta la senyora Pla i s'incorpora el senyor Serra Vinyals.
Paral·lelament, ha anat incomplint també els convenis signats amb els municipis negociats en el marc de la Comissió Mixta Departament d'Educació Entitats Municipalistes. Finalment, ens trobem que en la proposta de pressupostos de la Generalitat per al 2015 no només no es preveu pagar el deute existent amb els ajuntaments, sinó que a més s'elimina directament la partida pressupostària i, per tant, deixa definitivament de finançar les escoles bressol, malgrat el que diu la Llei d'Educació de Catalunya. En lloc d'assumir les seves responsabilitats, el que ha fet el Departament d'Ensenyament és signar un acord amb les diputacions per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les escoles bressols municipals que li pertocaria a la Generalitat. Això comporta, d'una banda, que la subvenció que proporciona la Diputació als municipis no cobreix la part que hauria de posar la Generalitat en cada curs i, d'altra banda, que els ajuntaments hi surtin perdent, ja que els recursos que destini la Diputació al sosteniment de les escoles bressols els ha de disminuir d'altres recursos ja destinats als ajuntaments. I davant d'aquesta situació, creiem que els ajuntaments no podem restar impassibles i, per tant, presentem aquesta moció i demanem la seva votació a favor. Gràcies.
Molt bé, hi ha un torn de 3 minuts. Començaríem per Esquerra Republicana. Senyor Trullols.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, davant la pèrdua de població i, en conseqüència, amb menys naixements, caldrà buscar acords de corresponsabilitat entre tots per aplicar noves estratègies davant la situació en què ens anem trobant. Les escoles bressol públiques, com les nostres, són una necessitat imprescindible. Per això insisteixo que cal trobar mecanismes per a la seva continuïtat i això ho aconseguirem tan sols amb pactes entre tots i no pas amb enfrontaments ni desqualificacions. Dic això perquè en el primer acord, en el que demanen reprovar a la consellera d'Ensenyament, la senyora Rigau, els voldria recordar que en el Parlament aquesta legislatura no s'ha aprovat mai una reprovació cap a un conseller.
S'incorpora la senyora Pla, perdoni, senyor Trullols.
Endavant. En aquesta no. La senyora Camacho la van reprovar. Bé, estic parlant de consellers. Cap conseller se l'ha reprovat. L'altra cosa és que s'hagi reprovat a un diputat. Bé, perdó. Bé, insisteixo i dic doncs que estaria bé modificar aquest primer acord amb aquest aspecte. I ha posat a fer algun comentari, doncs també en el segon veuríem més raonable, per anar una mica més enllà, demanar al govern de Catalunya que acordi amb els representants dels ens locals una nova estratègia d'impuls i sosteniment de les llars d'infants de cara als pròxims anys que impliqui sufragar almenys un terç del cost de la plaça funcionament any. És anar una mica a aconseguir això. I en el tercer ens trobaríem més eficients poder si es mencionés la reclamació a la Conselleria d'Ensenyament dels pertinents convenis segons el que estipula la LEC, incorporant una estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament i així garantir la prestació dels serveis a les llars d'infants de titularitat municipal. Bé, en aquest cas, o en aquests dos casos, doncs, com he dit, és anar a poder una mica més enllà. Considerem, pel que ens hi juguem tots, doncs, que valdria la pena anar a una i en aquest cas podríem arribar a un consens. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular, senyor Zambrana. La senyora Mercedes.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, nosotros desde el Partido Popular estamos completamente de acuerdo en la totalidad y además suscribimos todos y cada uno de los acuerdos que presentan en esta moción. Los reiterados incumplimientos de la consellera Rigau nos obligan a pedir su reaprobación a la vez que exigir el pago de las guarderías, tal y como establece la Ley de Educación de Cataluña. una deuda de 11 millones de euros a un total de 26 municipios de Cataluña desde el año 2011, señores de CiU, no es de recibo. En los últimos años, la financiación de la Generalitat para Educación a niños de 0 a 3 años ha pasado de invertir 1.800 euros por alumno a 0 euros en la actualidad. Ahora, eso sí, para gastarse 9 millones de euros en la consulta sí que hay dinero. Dejen de mirar para otro lado y preocúpense de hacer su trabajo. Por lo tanto, votaremos a favor.
Molt bé, gràcies. Per part de Convergència i Unió, qui ho defensa, senyor Serra Vinyals? Molt bé, endavant.
Bé, no cal dir que estem davant d'una moció purament partidista. Ja s'ha vist que aquí hi ha la pinça PP Iniciativa i suposo que el Partit Socialista estarà d'acord, no? Això és és portar al ple d'un ajuntament la crítica política i res més que això. Reprovar la consellera d'Ensenyament per una cosa com aquesta, a veure, és que això no s'aguanta per enlloc. Aquesta moció no s'aguanta. I no s'aguanta perquè es basa en uns principis equivocats. Aquí no s'està dient que, com s'ha dit en molts àmbits, que la Generalitat aquest any, per aquest pressupost d'aquest any, no havia pressupostat ni un duro per escoles bressol. Realment no hi ha pressupostats directament diners per l'escola bressol. Per què? Perquè a l'estiu hi va haver un acord amb les diputacions, perquè la quantitat de diners que aporta les diputacions en els POSC es destinessin no a fer inversions, sinó a contingut social, com pot ser aquest de suport a les escoles bressol. Per tant, la Generalitat tampoc està fent un deixar de banda les seves obligacions com li marca la LEC. Senzillament ha arribat a un acord amb una altra administració i aquesta altra administració es fa càrrec d'aquesta despesa que recordo que s'ha dit moltes vegades. La Generalitat dona prioritat al manteniment de l'ensenyament, sobretot pel que fa a l'ensenyament reglat. I en aquest sentit nosaltres no podem estar d'acord amb totes aquestes argumentacions que es fan en aquesta moció. La prioritat són les persones, no les inversions. Això és el criteri que s'ha aplicat amb aquest acord entre administracions. Recordo que la gent el que vol és que solucionin els problemes, i si les administracions treballen entre elles per solucionar aquests problemes, doncs millor que millor. Actualment la Generalitat té un problema econòmic grandiós. Tots sabem que és així i això és un tema que està explicat, està conegut i per tant no cal entrar a debatre, per exemple, amb el PP amb les argumentacions que feia en aquest moment. També tinguem present que tot això és una decisió que s'ha pres a nivell global. A nivell local podem veure les coses d'una manera diferent, però a nivell global és veritat que hi ha un excés d'oferta pel que fa a escoles bressol a nivell global. De fet, en certa manera, el nostre municipi també hem patit una mica aquesta situació, no? I el que considera la Generalitat és que inversions en escoles bressol tampoc és necessari i el que convé ara és recuperar la inversió pel que fa a la Conselleria d'Ensenyament, que és el que s'ha fet en aquest moment. L'any que ve la Conselleria d'Ensenyament té un increment en la inversió, es tornaran a fer centres educatius, que durant tot aquest temps no ha estat possible fer-ho, i tot això és possible amb aquests ajustos que s'ha fet. També recuperarà la paga d'interins, es podrà recuperar també les pagues extres dels funcionaris. Per tant, és un procés de recuperació d'una situació que lamentablement hem arribat on hem arribat, i això és el que és un acord entre administracions per superar aquesta solució. No hi ha cap perjudici per cap ajuntament. Al revés, es soluciona aquest problema del deute amb les escoles bressol. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Alteria ara el procés de torns d'intervenció perquè com que el Joan Carles Tinoco porta escoles bressol i donaria ara la paraula a la senyora Carme Cabeza com a Partit Socialista, després el senyor Joan Carles Tinoco i després tancaria la senyora Marcuello. Senyora Carme.
Sí, gràcies. Bona nit a tothom. Bé, feia referència al regidor de Convergència i Unió a la possible pinça entre Iniciativa, EUiA, PP i el Partit Socialista perquè no estaríem d'acord amb aquesta, o sigui que estaríem d'acord amb aquesta proposta. Òbviament estem d'acord amb aquesta proposta. Crec que hem vingut a parlar del que són dels drets dels infants i preservar el que per nosaltres és important, és un ensenyament que encara que no sigui reglat sí que és un model d'aprenentatge vital que hem defensat sempre des dels diferents àmbits de responsabilitat allà on hem estat i jo, doncs, parlant d'aquests termes, penso que també potser val la pena fer referència, tot i que diferenciant molt clarament l'exposició que ha fet el senyor Trullols per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, en tant que és un tema prou important que ha posat en relleu i del qual ens afecta a tots i hauria de ser consensuat per tots, però he de fer referència a la pinça en aquest cas, no, de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlament per poder o per assumir que realment aquesta s'hagués fulminat aquesta partida d'aquests pressupostos, no? Perquè en definitiva estan fent tots dos aquestes, estan prenent aquestes decisions de manera conjunta. És important el que assenyalava la senyora Rodríguez abans, perquè la gent que ens escolta ho tingui molt clar. El 2011 les aportacions per cada nen era de 1.800 euros, després van començar a davallar 1.600, 1.300 fins a arribar-hi avui a poc menys de 500 euros. Això és una davallada important que farà una aportació a la Diputació, perquè realment la Generalitat, i no ho diem nosaltres, ho deia el periòdico El País, el passat 3 de desembre, la consellera Rigau fulmina el finançament de les llars d'infants municipals, i nosaltres, doncs, en les nostres pàgines de publicació en el municipi, ja doncs, mostràvem el nostre absolut rebuig a aquest posicionament per part de la Generalitat. Per tant, sí que afecta els ajuntaments. Lògicament, tot aquest temps s'ha mantingut una situació sostinguda de dèficit que els ajuntaments no haurien d'haver patit i tampoc les famílies, perquè cal recordar que aquesta davallada d'aportació per part del govern de la Generalitat des del 2011 va també a les butxaques de les famílies i a moltes de les actuacions i activitats que es podrien haver fet per mantenir dintre del si de les escoles, i a vegades, i ara el regidor ho explicarà millor, ens hem hagut de limitar a fer doncs, menys del que ens hauria agradat fer, no?, per aquestes aportacions. Per tant, ens afecta a tots i cadascun de nosaltres, a tots els ciutadans d'aquest municipi que amb els seus impostos també estan participant d'aquest dèficit que ha generat un altre perquè no hi creu en l'escola Bressol, i el que aquí nosaltres hem de donar, perquè no podia ser d'una altra manera, és el nostre més absolut recolzament a aquesta proposta i per tant la votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Ara sí, li dono la paraula al Joan Carles Tinoco, representant de la Veu i a més regidor d'Educació i Escoles Bressol. Endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, primer de tot, tornar al debat a l'àmbit local, no? Se centra molt en la part partidista parlamentària dintre de l'afectació del nostre territori, de què estaríem parlant concretament. Doncs, com bé s'indica, podria en tot cas, com citava el senyor Trullols, parlar d'aquesta paraula, la reprovació, sí que potser condemna, que és un sinònim, no? Seria una paraula molt grossa. Aquí entenc que el que recull la moció és la intenció de que és reiterada la situació que els ajuntaments han demanat al Departament d'Ensenyament que deixi de fer la retallada directa sobre el finançament de les escoles Bressol. Aquí una mica recollint la dinàmica que marcava el senyor Serravinyals, de que és un acord entre diferents estaments per precisament treballar més a prop dels municipis, en això estaríem d'acord, que la Diputació sempre estarà més a prop que no pas la Generalitat, però estem parlant del tema de finançament, no? Com bé s'indicava, 1.800 euros era el que arribava cap al 2011 i ja en aquell moment no era un terç, que és el que recull la Generalitat, suposadament la llei que hauria de finançar la Generalitat ja no ho feia en el seu moment, i hem anat baixant fins a menys de 500 euros per nen. Estem parlant d'una pèrdua d'uns 150.000 euros any. Qui posa aquests 150.000 euros any que no posa la Generalitat o la Diputació? Doncs, en aquest cas, l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. S'ha de dir que durant aquests anys, precisament aquestes retallades han condicionat en part una pujada de les taxes de les escoles Bressol, però mai s'ha passat de que les famílies assoleixin més del terç, que és el que la llei diu. Doncs, si les famílies no assoleixen més del terç, i per tant elles compleixen la llei, però la Generalitat no assumeix ni molt menys el seu terç, qui està ficant tota la diferència? Doncs l'Ajuntament. Aquí l'afectació és molt directa. I entenc doncs que, certament, reprovació és una paraula molt grossa, però la reiteració s'ha insistit des dels diferents estaments municipals demanar que no hi hagi aquesta davallada, i la sensació és que aquest període educatiu del 0-3 des del Departament d'Ensenyament sembla que l'estan deixant una mica de banda. Res més. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. I ara per tancar, la senyora Marcuello.
Sí, bé. Jo volia aclarir el tema de reprovar. Nosaltres considerem que sí que ha de constar en aquesta moció, doncs, perquè han sigut moltes i moltes les decisions errònies que ha pres aquest departament i en concret en el tema d'escoles Bressol. Nosaltres considerem que han sigut decisions errònies i ella, com la màxima responsable d'aquest departament, doncs és aquí hem de reprovar. I aquestes decisions errònies, que bàsicament es tracta de retard en el pagament i disminució dels ingressos, dels diners destinats a les escoles bressol, el que estan fent és perillar el sistema educatiu, que si bé, com vostè deia, senyor Serravinyals, no és reglat, sí que és un dels pilars de l'educació, tota la xarxa d'escoles bressol que té el nostre país i que fa, a banda de donar una educació, doncs possibilita que els pares i les mares que han d'anar a treballar puguin conciliar bé i puguin tenir els nens i les nenes escolaritzats. La realitat que vostè ha explicat, per nosaltres, com s'ha viscut en aquest Ajuntament, no és així i, per tant, mantenim tot el contingut de la moció. Senyor Trullols, jo el que li volia dir és que, bueno, en principi, normalment, nosaltres el que acostumem a fer és, davant d'una aportació d'esmenes a les mocions, és parlar una mica abans. De fet, no estem acostumats a fer esmenes in situ i realment, pues, com jo, per exemple, en concret, per la paraula reprovar no tocaria i les altres dues penso que sí que serien assumibles, però que ara tampoc tenim oportunitat, doncs, proposo deixar la moció tal qual. Per tant, doncs, demanar de nou l'aprovació d'aquesta moció i dir que estem parlant d'un tema molt important a nivell educatiu que en aquests moments està perillant. Gràcies.
Molt bé, passarien doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs queda aprovada i pel govern i per l'abstenció d'Esquerra Republicana i els vots en contra de Convergència i Unió. Perdoni, i vostè el Partit Popular és que...
A favor.
No? És que estava mirant i com que és l'acostum... Molt bé, doncs ha sigut els vots en contra del grup de Convergència i Unió, a l'abstenció d'Esquerra Republicana i els vots a favor del Partit Popular, del Partit Socialista de Catalunya, de la Veu i Iniciativa Verds i EUA. Ara sí, passem doncs al punt 7, que és la proposta presentada també per Iniciativa Verds i EUA en data del 13 de gener del 2015, registre d'entrada 264, de rebuig de l'acord comercial d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. Senyora Marcuello.
Bé, de fet aquest és una moció que pot semblar, així a primera vista, doncs, que ens agafa molt lluny. El nostre grup ha considerat molt important presentar-la, doncs, perquè considerem que és un greu atac a la democràcia. I intentaré donar una explicació el més didàctica possible perquè s'entengui. A veure, actualment s'està duent a terme negociacions entre Estats Units i la Unió Europea per la que es diu Associació Transatlàntica pel Comerç i la Inversió, que es coneix per les seves sigles en anglès, TTIP. Bé, aquest acord va molt més enllà del comerç. No es negocia només acabar amb els arancels, sinó que, a més, vol unificar regulacions sobre tot allò que els negociadors consideren una barrera. I què és el que entenen ells per barrera? Doncs totes aquelles legislacions que dificulten les inversions de les multinacionals, com ara les regulacions proteccionistes del medi ambient, les que volen evitar la privatització de la sanitat, les que garanteixen els drets de les persones consumidores o simplement les legislacions que obliguen a les multinacionals a sotmetre's a l'estat de dret. En definitiva, i com deia abans, parlen d'acabar amb barreres quan el que volen en veritat és protegir les inversions de les multinacionals de la democràcia. Des dels seus inicis, la tramitació i l'avenç de les negociacions sobre aquest tractat no han pogut ser sotmeses als òrgans ordinaris de supervisió, fiscalització, control i deliberació, ni de les institucions europees ni dels estats membres. Per molt que diverses forces ho hem demanat, sempre s'ha negat aquesta informació amb el pretext de la sensibilitat dels elements que s'estan negociant i tot el que se sap és fruit de filtracions dels documents de treball. De la lectura d'aquesta informació filtrada s'entén la recança a donar-los-la a conèixer, ja que el rebuig ciutadà seria majúscul. El perill per la democràcia no només rau en el procés, sinó sobretot en els impactes que pot produir la seva entrada en vigor.
com s'ha dit, suposa una amenaça a les garanties jurídiques dels estats vers les multinacionals. Si avui la democràcia ofereix espais estatals que permeten controlar àrees d'integració econòmica superior, amb aquest tractat s'entraria en una nova dimensió, un espai d'integració econòmica absoluta a Estats Units a Europa, sense cap estructura política democràtica paral·lela. Una de les amenaces més preocupants és la possibilitat que l'acord inclogui un mecanisme per la solució de controvèrsies inversor-estat que permeti als inversors restar al marge de la justícia estatal i presentar les seves queixes directament als tribunals estatals d'arbitratge. Però malgrat aquest galdós panorama, la bona notícia és que som a temps de parar-ho. Hi ha campanyes unitàries a escala catalana i estatal, coordinades en l'àmbit europeu per tal que la ciutadania conegui el que està succeint. Des de les institucions no podem restar al marge i per això presentem aquesta moció amb la finalitat de sumar-nos a les campanyes ciutadanes sobre aquest acord. Una moció en la que reclamem al govern de l'Estat que mostri el seu rebuig a aquesta negociació davant la Comissió Europea i aportar als grups del Congrés tota la documentació de què disposi el govern per poder fer un ple monogràfic sobre aquest tractat. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Passaríem ara al torn d'intervencions, que és de 3 minuts per cada grup, i començaríem amb Esquerra Republicana, senyor Trullols.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, amb aquesta moció estem parlant de filtracions, per tant, són coses volàtils, això també ho hem de tenir-ho clar. I aquest tractat transatlàntic de comerç i inversions, que encara està en plenes negociacions, com vostè ha dit o com ho plasma a la moció, entre la Unió Europea i els Estats Units, aquestes negociacions s'estan portant des del juny de 2013 i per tant encara es fa difícil fer-ne una valoració perquè evidentment no se'n sap molt poca cosa. La realitat és que des de que van començar les negociacions també les coses van canviant les situacions molt ràpidament, no? Exemple, als Estats Units, que els darrers anys havia perdut poder econòmic vers la Xina, la qual estava al capdavant de l'economia mundial, aquests darrers mesos l'economia nord-americana s'ha recuperat i segons les últimes estadístiques ha superat ja la Xina. Per tant, aquest tractat en molts àmbits podria ser interessant per a Europa, ja que si es treuen els arancels, doncs de segur que els productes de la Unió Europea doncs tindrien molta sortida cap al gran mercat nord-americà. Ara bé, com sempre, com que les negociacions s'estan portant de manera molt hermètica per part dels grans lobbies empresarials d'un costat i de l'altre de l'oceà, es fa difícil valorar en aquests moments com acabarà sent aquest tractat. Per tant, a exigir més transparència, i tant, això jo crec que sí, que s'ha d'exigir més transparència. Però estem davant d'un tema que ens sobrepassa totalment. I recordant també que el fet que els darrers anys hagi dominat el mercat econòmic mundial la Xina i que aquest fet hagi estat letal per a moltes empreses de casa nostra, sense miraments, amb el medi ambient i amb unes condicions de treball inacceptables i que va suposar la desaparició de moltes empreses per la impossibilitat de poder competir. Això ho hem patit molt tots aquests darrers anys amb la globalització i tot això. Per tant, serem curosos, optarem per l'abstenció, però acabar dient que els Estats Units, que davant de la crisi econòmica varen optar per aplicar una política absolutament contrària a la que s'està aplicant a la comunitat europea basada en les retallades, ells, els Estats Units, han sortit, com he esmentat abans, i ara es troben al capdavant de l'economia mundial i Brussel·les, i concretament la Troika, veurem com afronta els reptes que li estan plantant cara ja en aquests moments. Per tant, insisteixo, abans no s'arribi a l'acord d'aquest tractat, de ben segur que passaran moltes, moltes coses. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular, qui ho defensa, senyor Zambrana? Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, senyora Marcullo, amb el seu primer atès, la veritat és que no entenem, o vostès mesclen, o fan aquí un pupurri de tot, mesclen la salut amb l'alimentació, amb les polítiques de privadesa, amb la seguretat dels productes, amb el medi ambient. Això és un tractat de lliure comerç, i punt, i no hi ha més. No entraré a valorar tampoc que en el moment que es parla dels Estats Units sembla que hi ha alguns partits que els hi fa por tot allò que representa la bandera dels Estats Units i tots aquests dels Estats Units. Doncs mirin, la particularitat de poder fer un tractat d'Europa envers amb els Estats Units és poder pactar un tractat de lliure comerç amb la primera potència mundial del món. Per tant, primer punt. No entraré a valorar ara si és una qüestió de Xina o Estats Units. Senyor Trullols, no sé vostè cap on mira, si cap a Xina, Estats Units, Catalunya, Palau, no sé. Tornem a dir, és un tractat de lliure comerç interessant per a Europa des d'un punt de vista socioeconòmic i des d'un punt de vista provital. Estem parlant d'un tractat de lliure comerç i de grans inversions, el millor tractat que no s'ha pactat mai a Europa. Per una altra banda, per aquells que els hi preocupa o aquells defensors dels drets laborals i de la feina i que hem de crear llocs de treball, saben vostès què representa aquest tractat per la Unió Europea? Vora del milió de llocs de treball. Si a vostès això no els interessa, doncs possiblement haurien de mirar cap a una altra banda i no estar debatent si serà bo o no fer unes polítiques o fer uns tractats que el que intenten és potenciar les inversions en infraestructures, potenciar el lliure comerç entre els estats i sobretot la creació de llocs de treball. Les dades econòmiques. Miri, la primera, que gairebé és una mica més del PIB mundial el que pot representar aquest tractat. Per una altra banda, el 30% del comerç internacional i de manufactures i vora el 40% del comerç de serveis. Amb tot això que volem dir, doncs que evidentment no li donarem suport amb aquesta moció i que en la Unió Europea i a Espanya i amb la força de la societat i l'economia catalana i en aquest sentit també creiem en una major integració econòmica amb aquest soci que és amb els Estats Units, això a tots plegats ens farà més forts. Moltes gràcies.
Bé, gràcies per part de Convergència i Unió. El senyor Feito, doncs endavant.
Bon vespre a tothom. Gràcies, senyora alcaldessa. Aquest punt, el TTIP, que és l'acrònim de les seves segles en anglès, Acord d'Associació Transatlàntica del Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units, té uns beneficis potencials elevats, ja que estem parlant de les dues economies que de manera agregada representen pràcticament el 50% del Producte Interior Brut mundial, concretament el 47%. També representa un terç del comerç mundial. Els grans beneficis vindrien de l'eliminació de les barreres no tarifàries, és a dir, regulacions diferents, normes i procediments. Segons Pascal Lehm, excomissari europeu de comerç de la Unió Europea, el 80% de les negociacions actuals per arribar a un acord són sobre convergència regulatòria entre Estats Units i la Unió Europea. L'acord de lliure comerç és beneficiós per a dues parts, amb creixements del producte interior brut i la creació de llocs de treball destacables. Tanmateix, cal explicar que aquest acord, tot i oferir beneficis a curt termini, ho seran, sobretot, al llarg termini. És un acord també en el que es volen harmonitzar regulacions i no eliminar proteccions que gaudim actualment els ciutadans a Europa. Aquest acord està orientat per crear llocs de treball i creixement amb l'economia sense la inversió pública. La Unió Europea, si vostès recorden, ja venen a l'inici, va ser un acord de comerç en tots els països de la Unió Europea. Acords d'aquests ja n'hi han designats entre Estats Units i Canadà, entre Estats Units i Mèxic, no és cap cosa estranya. Hi ha arguments a favor i arguments en contra. Arguments a favor, reducció d'arancials duaners, expectativa de creació de riquesa i ocupació, oportunitat per les pimes. Un dels grans arguments a favor del tractat és que donarà facilitats a l'accés als mercats nord-americans i a la inversa, a les petites i mitjanes empreses que ara queden fora d'uns mercats controlats per les grans corporacions multinacionals. Un altre argument a favor, el concert de les grans economies, el fet de que les dues grans economies mundials es donin la mà és un estímul per elles i una demostració de la força davant de les economies emergents, que són els nostres enemics, econòmicament parlant. Creixement de la inversió privada, que estimularia el creixement anèmic del PIB a Europa, enfortir la democràcia, el respecte a la llei, drets humans i civils. També n'hi ha arguments en contra, com podria ser la rebaixa dels estàndards, amb regulacions molt dispars en el camp de la seguretat, medi ambient, agricultura. Ja sabem que els estàndards, per exemple, de la emissió de CO2 no és el mateix als Estats Units que a Europa. El risc de l'arbitratge internacional, negociacions que s'estan dur amb secretisme. Aquí els lobbies empresarials i de, estan fent molta pressió a la Unió Europea, és evident, però hem de confiar en que hi hagi una bona negociació. El risc per als drets socials i laborals, el model, com vostès saben, el model social europeu i els drets laborals a la Unió Europea no tenen comparació amb els Estats Units, que són més reduïts. El govern espanyol està sent també un escull perquè no proveeix informació valuosa. Cal continuar exigint al govern espanyol que doni informació rellevant i sigui un negociador de bona fe. En resum, l'acord d'entrada té uns avantatges i uns riscos, però no hem de ser catastrofistes prèviament. El tractat serà bo o dolent depenent de com es negociï a Brussel·les. Declarar un municipi insumís i oposat al TIP és molt extrem, tenint en compte que el text del TTIP no és ni públic ni conegut a fons a dia d'avui.
Vagi acabant, sisplau.
Acabo. Per tant, primer cal saber amb exactitud què es proposa per prendre una decisió concreta. Tenint en compte tots aquests arguments, des del grup de Convergència i Unió no donarem suport a aquesta moció.
Gràcies. Molt bé. Per part del Partit Socialista, senyora Carmat Cabeta?
No la veu, no. No. Bé, nosaltres entenem que és important aquest acord. El que sí que estan treballant els nostres parlamentaris és que no estaríem d'acord en que fos a qualsevol preu, per tant s'ha d'encara valorar les negociacions que s'estan duent a terme. Considerem que el posicionament clar haurà de ser quan aquestes negociacions estiguin més avançades. Ens hauria agradat més per aquesta proposta doncs, parlar de que el govern espanyol es plantegi certes reserves davant de tot el procés de la negociació més que un rebuig contundent, així ho hem expressat, però bueno, doncs ja s'ha valorat mantenir-la com és. Entenem que és molt necessària la transparència en aquest tipus d'acords, perquè és veritat, moltes de les coses que s'han dit aquí, que després té uns efectes col·laterals importants, no? en el comerç i en tot el que fa amb les inversions que el país doncs, necessita. Per tant, hi ha moltes coses a tenir en compte, no es pot rebutjar de manera frontal sense conèixer encara aquests acords. Ens preocupa una mica el Partit Socialista doncs, la gestió que pugui fer el govern espanyol en aquest moment i el senyor Rajoy com a negociador, perquè no ens acaba de deixar tranquils, però en tot cas bé, hem d'esperar que aquestes negociacions avancin. D'entrada, creiem que s'han d'expressar reserves, per tant que no hem de fer-ho a qualsevol preu, però com que té parts importants que encara estan per definir-se, el nostre posicionament serà l'abstenció. Gràcies.
Molt bé, gràcies per part de la senyora Marcullo per tancar la proposta. Pregaria una mica de silenci perquè si no pensin que estan amatent i si no se sent un soroll de fons. Senyora Marcullo.
Bé, ràpidament, nosaltres el que hem fet és afegir-nos a una campanya que està prenent molta embranzida i ho està fent pel greu atac que suposa a la democràcia. Realment és com deien vostès, encara no hi ha res en fer, però les filtracions a les que polítics han pogut arribar han indicat les perilloses pressions que estan exercint els grups de pressió, els lobbies, que estan forçant el govern a prendre decisions a favor del seu benefici i en detriment del bé comú i de la democràcia. Per tant, nosaltres ens oposem rotundament, encara que només sigui un document que s'està embastant, i considerem que aquesta campanya ha de continuar i hem d'aturar això. Aquestes lleis s'han de debatre amb transparència, aquesta no ho està fent, i sempre pensant en el bé comú i no en el bé d'uns pocs, que en aquest cas són les multinacionals. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Passaríem doncs a la votació. Vots en contra? Convergència, no ha expressat que votaven en contra? A l'abstenció? Molt bé. Abstencions? Vots a favor? Doncs només queda vot a favor d'Iniciativa Verds i UA. Abstencions? Esperi. Aviam, vots en contra per part del Partit Popular són dos. Senyora secretària, compti. Abstencions són tot el grup de Convergència, que són 5, més tot el grup del Partit Socialista, que són 5, i Esquerra Republicana, que és 1. D'acord? I després, el senyor Joan Carles Tinoco, també és abstenció. I 12. I després dos a favor, que són Iniciativa, Verds i UA.
Hi ha empat.
No, però, o sigui, tenim que tornar a repetir la votació. Tinc que definir-me, vol dir que tinc que definir-me jo, amb el qual ja li dic que no, l'abstenció no prospera. Doncs molt bé. Passarem doncs al punt 8, que és donar compte de les resolucions que ja han sigut lliurades, i passaríem doncs a l'últim punt, que és propostes d'urgència, que no n'hi ha cap, i passaríem doncs al punt número 10, que és a pregs i preguntes per part d'Esquerra Republicana. Senyor Trullols.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, veiem que les obres que s'estan fent doncs, entre Carrerà, Avinguda Catalunya i Camí Reial, perquè estan ja en aquell sector, doncs, bueno, veiem que ara mateix tot està tot obert i està tallada la Carrerà, més que res, som una mica informats doncs, amb els obstacles que segurament s'estan trobant, si això doncs, supondrà sobrecostos del que pugui costar o el que estava previst en l'inici que costaria l'obra, en fi, una mica d'explicacions sobre aquest tema. I per altre costat, la senyora Marcuello, doncs vam entrar a una instància demanant una reunió per un tema de protecció civil. Més que res, doncs, si té previst doncs, convocar-nos a aquesta reunió. Gràcies.
Bé, per part del Partit Popular.
Bé, gràcies, alcaldessa. De fet, en alguna ocasió amb aquest consistori s'ha fet algun gest de voluntat de no fer preguntes amb el govern per diferents motius. En aquest cas, presentarem les preguntes per escrit, donat que el Partit Socialista compta amb un regidor menys i, per tant, volem tenir aquest petit gest davant d'aquest regidor i aquestes preguntes les passarem per escrit. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Evidentment, nosaltres farem les preguntes que teníem previstes amb tot el respecte per totes les situacions i circumstàncies personals i, evidentment, expressar el nostre suport al regidor que ha renunciat, el nostre més absolut suport. Dit això, passo a fer les preguntes. Revisant les juntes de govern, volem preguntar sobre alguns aspectes de les últimes que hi ha hagut. A la de 4 de desembre, el senyor Pedro Sánchez, que no li pregunto mai res, veiem que hi ha un servei de recollida de poda viària especial, però no la fa l'empresa que habitualment ho fa, que és Pau, no? Es puja 3.146 euros. No sé a quina raó respon que l'empresa que té la concessió no faci aquesta recollida especial, si ens ho pot explicar. I també per vostè, que totes les llars sembla que tothom ha rebut una carta en relació a aquesta campanya d'educació ambiental. Observem també que en aquella mateixa comissió s'aproven unes despeses de 10.115,60 i de 9.223,83 euros. Volem saber aquests diners a què es destinaran i per quins conceptes en aquesta campanya d'educació ambiental. Llavors passem a la Junta de Govern del 18 de desembre. I aquí observem un seguit de despeses que volem explicació, almenys que ens aclareixin exactament de què va tot això, perquè ens ha cridat poderosament l'atenció. Maquetació del llibre musical il·lustrat, 1.210 euros, i història del nostre temps, a Sergio Palacios Mesa. 1.815 euros per la il·lustració del mateix llibre a Emma Bravo. 6.432 euros pels serveis d'impressió del mateix llibre. Wizard Gràfiques S.L. 1.470 euros per ampliació de la impressió del llibre Història de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 3.220 i 3.993 en concepte d'edició, disseny i creació del llibre Espais Verds. Ai, no sé què deu ser tot això, ens explicaran aquesta animalada de despesa a què respon i on aniran a parar aquests llibres, si els hem d'enviar a tots els caps d'estat d'Europa o no sé, perquè veig que la despesa és important. Veiem que la senyora Marcuell ens deia també que una altra pregunta, que en concepte d'assessorament i intervenció en relacions al POUM, el seu company de partit i amic, el Salvador Milà, ja no prestaria servei, però veig que l'octubre-novembre encara hi ha factures del senyor Salvador Milà. En canvi, sí que va dir que continuaria també amb l'advocada, també companya de partit, la Dolors Clavell, que sí que ens va passar relació de les factures. Estaria bé que te'ns passés una relació de tot els assumptes en què està intervenint el Salvador Milà. El regidor Miquel Trullols ens li preguntava també sobre el tema de protecció civil, que vostè ens va denunciar tot un seguit de circumstàncies que nosaltres hem contrastat reunint-nos amb ells, com ja li vam avisar que faríem, i considerem que és urgent que ens puguem reunir tots plegats amb ell i contrastar aquesta informació per aclarir aquestes circumstàncies que vostè ens va denunciar. Finalment va arribar l'informe de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat i de l'Oficina Tècnica Ambiental en relació al POUM. I es va aprovar inicialment el 30 d'abril del 2013. Es van presentar 164 al·legacions, després de reiterades peticions ens en van donar un resum, no les tenim totes, ni molt menys, però en tot cas sí que veiem que la Generalitat, que és qui acaba dient el què, d'un pla d'ordenació urbanística municipal com aquest, en el que portem més de 10 anys sobre la taula, el tenim, sí que ens fa un retoc important i ens diu que hi ha dos àmbits importants d'aquest poble que no podem créixer, Can Cladell és el bosc de Can Pedró. Així mateix també cal justificar molt bé doncs, que en diferents sectors del poble els creixements que s'han previst. No? Davant d'això, davant d'aquesta circumstància, després que durant tota la legislatura anterior es pactés un POUM entre tots d'una forma clarament consensuada, després que durant tota aquesta legislatura han estat només en 4 anys, 3 anys i mig, 3 o 4 reunions minces, després d'això ara és el moment de tornar a seure. Fem aquest prec. És el moment de tornar a seure perquè hem de donar entre tots de nou resposta al que ens està exigint l'administració que mana en aquest assumpte, que és la Generalitat de Catalunya, i ens està dient per aquí no podeu créixer i per allà tampoc, i justifiqueu-me el perquè d'aquestes altres sectors i alguns altres punts de menys transcendència, però que crec que és el moment ara més que mai, després de que durant 4 anys no s'ha consensuat res, han modificat diferents coses, diferents àmbits, ara és el moment de tornar a seure i pactar entre tots, d'una forma dialogada i consensuada, recuperar aquell esperit que ens va guiar tots plegats durant l'anterior legislatura. Per tant, li demanem que recuperi aquell tarannà i que entre tots decidim com ha d'acabar dissenyant el poble aquest POUM. I cap més pregunta, gràcies.
Molt bé, gràcies. Començaríem per la senyora Carme Sans amb les obres de la carregada.
Bé, una pregunta per al pressupost. Es manté dintre del pressupost. I sí, la veritat, ens hem trobat amb molts problemes amb el tema de serveis. Ens hem trobat serveis a 20 centímetres, uns altres a un metro i mig, uns altres a quasi la vora 2 metres, i la veritat que això se'ns ha complicat bastant. Després, creiem i estem segurs de que s'acabaran les obres la setmana que ve, perquè vam tenir 3 dies de pluja, un dia de la ventada, vam tenir que aturar les obres. Després vam tenir problemes amb el tema del material, volíem un material concret d'una empresa material que no tenia, el van tenir que fabricar, i la veritat que ens hem trobat amb molts obstacles. Ara, per ara, a dia d'avui, es manté dintre del pressupost, i si tot va bé i no passa res, se suposa que la setmana que ve ja s'asfaltarà i ja està. Clar, i les vacances de Nadal, que a més i més hi havia el de la cabalgata de Reis, i amb l'empresa vam acordar que els treballadors tenien uns dies de vacances, i com vostè sap, també soc la regidora de festes, i jo patia per que passés la cabalgata de Reis, perquè la gent estava acostumada a fer aquest fet de recorregut, i vam dir que, bueno, que no s'amoïnessin, que paràvem les obres, tapàvem les races amb sorra, que és el que ara vostè veu que s'està tornant a obrir, perquè pogués passar la cabalgata, i van tornar a retomar les obres a partir del dia 7 de gener. És a dir, que tot ha anat una miqueta amb les dates que ens hem trobat, i problemes amb el servei sí que ens hem trobat, i bastants. Em penso que li he contestat tot. Vale.
Molt bé, i per afegir el que deia la regidora de festes, és que hi havia un PAM aprovat, i si no, el tenien que modificar tot el que era el traçat, i evidentment també afectava tota la part comercial, i que a més hagués quedat tot allò a cel obert. I per això es va decidir parar aquestes dues setmanes. De tots modos, la senyora Carme Sans està a la seva disposició, qualsevol dels grups, perquè puguin veure i tinguin el seguiment de les obres, i sempre ha estat disposada. Passaríem, doncs, al senyor Miquel, al senyor Joan Carles Tinoco, amb el tema del llibre.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo podria donar resposta al que són les despeses que venen vinculades al llibre musical que feia menció el senyor Oliveres. És un projecte on hi estan col·laborant directament les regidories d'Educació i de Cultura. Un projecte que obeeix al que ja s'està treballant, direm, en les línies del Pla Local d'Educació que encara s'està acabant, però ja la diagnosi marcava amb dues mancances o dos eixos de treball molt, molt importants. Un era l'eix de territori i l'altre era l'eix de xarxa entre entitats municipals. Veient que el projecte que estem comentant tenia aquests dos eixos presents, doncs, com a ajuntament vam decidir participar-hi. És un projecte que surt i es lidera des d'entitats d'aquí del municipi, i que a la vegada lliga amb la celebració del 25è aniversari de l'Escola de Música. La intenció d'aquest projecte, o el que hi ha al darrere, és una feina que ja s'inicia el 2014 per part de les entitats, i ara, finalitzant el 2014, estàvem parlant de la Junta de Govern del desembre, és quan s'entra en la part de despesa que assumeix l'Ajuntament. Quina és la despesa que hi ha al darrere? Doncs estem parlant d'un llibre, de l'edició d'un CD musical, d'una aplicació i d'un espectacle que culminarà, doncs, en una part, doncs, aquest 25è aniversari de l'Escola de Música, i per una altra, en la creació d'aquest llibre, que el que es busca, quan s'està parlant de qui arribarà, doncs es busca que arribi a tots els infants de les nostres escoles perquè precisament treballin i coneguin aspectes històrics, culturals, patrimonials del nostre municipi, ja avançant-nos i treballant directament en el que serien els eixos del Pla d'Educació. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. En quant es referia al de l'Ajuntament, serà el senyor David Abascal, que és el que ha tingut les converses amb l'associació Quatre Pins. Senyor David.
Sí, hola, bona nit, senyor Oliveres, i a tot el grup de Convergència. Efectivament, com diu l'alcaldessa, aquí el que es tracta és de donar suport a la iniciativa de l'associació Quatre Pins. És una associació cultural que és ben coneguda a tots vosaltres. La seva intenció és la difusió de la història, de la cultura, del patrimoni local de l'Ajuntament. En aquest cas és la pròpia història de l'Ajuntament com a institució. És un llibre del qual s'havia fet una primera edició a l'any 1998, coincidint amb el tricentenari de la unió de la parròquia de Palau-solità i la de Plegamans en un ajuntament, i que des de l'any 98 fins al moment d'ara ja ha plogut 17 anys pràcticament, no? I es creia convenient fer una reedició primera perquè s'havia esgotat aquesta primera edició, perquè la primera edició no s'havia retallat econòmicament en el seu moment, també perquè aquí a la cultura ja veiem que sempre mirem de retallar, són animalades, com diu el senyor Oliveres, no? Llavors faltaven una sèrie de una part molt important del treball, que són les notes al peu de pàgina que havia redactat un dels autors del llibre, que és el Miquel Alimbau, i que donen compte de la història de l'administració pública al segle XIX i com funcionava en relació al funcionament de l'Ajuntament de Palau en aquella època. Era una part molt important. No s'ha desaprofitat l'ocasió per ampliar també amb un parell de capítols nous sobre els darrers moments de la història d'aquest Ajuntament. Dit això, pues, reiterar que no em sorprèn gens que califiquin d'animalada la despesa en cultura, de la mateixa manera que no tenen cap pega en retallar la inversió en ensenyament o en educació a les escoles bressol, o que la seva idea de cultura sigui, posem per cas, un concert una vegada a l'any d'Status Quo per dir alguna cosa, o de l'Orquestra Meravella a la Festa Major. Ho sento, però ho li havia de dir. Res més.
Molt bé, gràcies. En quant al llibre dels espais dels perverts, ho dic perquè el senyor Pedro no va poder estar a l'última reunió, li explicaré jo. Aquí de tots ens és conegut que els nens de les escoles tots ens venen aquí, ens fan preguntes, quants parcs hi ha, què és el que tenim en el nostre municipi, i també val recordar que aquest llibre fa molt temps que ja es va fer, es va tornar a reeditar, i ara quan hem tingut aquest any, això el Joan Carles i alguns regidors que han estat aquí han pogut veure i han pogut copsar en què els nens ens fan preguntes, aviam com estan els parcs, què és el que poden veure, i fan rutes també a nivell esportius, que hi ha doncs, els camps de futbol, els camps de bàsquet, o també les pistes que hi ha, i fins i tot també que vull agrair les escoles perquè treballen molt bé tots aquests temes en tema de patrimoni, i ells ens ho demanaven. Quan venen aquí, vull dir que fan un bon treball, com he dit, a les escoles, i es va considerar de reeditar una altra vegada aquest llibre amb un format perquè aquests nens doncs, a les escoles puguin tenir aquests llibres per conèixer doncs, tots els parcs que tenim, tots els espais d'oci, i també tot el tema de patrimoni cultural. I això és una de les decisions, però també va ser molt demanat doncs, pels nostres joves, pels nostres infants, com en el seu moment doncs, es va fer un llibre del Patufet, que també el senyor Trullols, que el va fer vostè, els nens també ens el reclamen, aquell llibre, que en tot cas ja parlarem, perquè també venen i ens ho demanen. I així, jo penso que el senyor Oliveres pot considerar una tonteria, però crec que la cultura en un país crec que és molt important, i si hi ha peticions per part de la ciutadania, sobretot com és aquesta infantil o d'altres, per fer difusió de la cultura, jo crec que no és manera doncs, de despreci, simplement aclarir el tema. I ara doncs, passaríem a la senyora Marcuello, que és la que té... No en té, en té tres. Sí, perdó, el senyor Pedro, que té de poda, i el que és l'educació ambiental. Endavant.
Buenas noches a todos y gracias por darme la oportunidad de poder contestar al señor Oliveras en los términos que voy a intentar ser breve pero conciso. Me ha hecho dos preguntas, una relacionada con una cantidad de 10.115,60 euros. Esto tiene una explicación muy racional. Se está haciendo una campaña, creo que sabido es, a nivel de educación medioambiental en el pueblo, una campaña que costó mucho, evidentemente, conseguirla por el tema de su financiación a través de la Agencia Catalana de Residuos. Hablando de números, puedo decir que esta campaña, genéricamente, estará por del orden de los 81.000 y pico de euros. De estos 81.000 y pico de euros, 81.954 es lo previsto. Hay 63.000 euros que de alguna manera hay que justificar, porque el 80% de esta campaña, del valor de esta campaña, este dinero que va a entrar al ayuntamiento, viene financiado por la Agencia Catalana de Residuos. El resto hasta ahí lo ha de poner el ayuntamiento. Bien, por decir algo, se adjudicó a una empresa, evidentemente en su momento, a través de un concurso, pues la adjudicación de la campaña para llevarla a buen término. 33.546 euros fue el presupuesto que de alguna manera se llevó a buen término, después de negociar incluso la baja, porque era superior. La cantidad de 10.115, que creo que es lo que ha preguntado, corresponde a la compra de cubiertos, perdón, de diuen en català cubells. Jo ara la veia com cubiertos. Són cubos, cubos aireados. Cubos aireados que formaron parte de esta campaña se van a suministrar a todos los vecinos de Palau, cambiándolos porque los que ahora, en estos momentos, tienen como existencia. Son unos cubos que van a permitir, evidentemente, no tener incluso la necesidad de día a día vaciar la orgánica en el camión de recogida en la ruta nocturna, sino que se pueden estar perfectamente 3 y 4 días dentro de la propia cocina, porque no permiten, evidentemente, la transmisión de olor. Esto sumado a las bolsas compostables, que además también el Ayuntamiento va a facilitar. Esta compra de 1.515 euros corresponde evidentemente a la compra de estos cubos que, como digo, el Ayuntamiento suministrará gratuitamente junto con las bolsas a los vecinos de Palau. Claro, aquí hay cosas más, aparte de esto, es decir, están las etiquetas, los adhesivos, la impresión de las cartas. Tenemos que justificar a esta subvención que nos ha dado la Agencia Catalana de Residuos mediante facturas la impresión que ha hecho el Ayuntamiento. Y esta, precisamente, es una de ellas. Es decir, este es un dinero que, aunque está, digamos, en las arcas del Ayuntamiento, ha venido, evidentemente, subvencionado y financiado por parte de la Agencia Catalana de Residuos. Bueno, esta es una pregunta. Hay decir, muchos más temas dentro del ámbito de lo que es la campaña que se podría ampliar. Respecto a los 3.000 euros de la poda, sabemos el gran destrozo que ha habido durante el tiempo de la ventada pasada aquí en Palau. No. Bueno, por lo menos las cifras que yo tengo, entiendo que me hace esa pregunta, señor Oliveras.
Pedro, jo crec que es refereix, com diu el senyor Oliveras, que és anterior, que és el tema de la recollida de la poda amb el que estan fent a la via pública. La poda de la via pública es va fer un addicional per recollir tot el que són el brancatge i tot això. I perquè la ventada va ser el dia 9 i la pregunta que li feia de la despesa és del dia 4. En tot cas, està el senyor interventor, però crec que és aquesta poda addicional que es va fer per recollida de tot el brancatge que hi havia, perquè s'ha fet una molt bona poda, s'ha fet una molt bona poda per part de vostè amb tot el que són els carrers i tot això, i hi havia un complement doncs de...
Bueno, pues quizá a lo mejor ha habido por parte mía una transcripción en cuanto a fichas, pero vamos, la referencia de los 3.000 euros, porque me veo evidentemente obligado a firmarlo para poder autorizar esto, viene como consecuencia, ahora haciendo memoria, y además lo de las ventadas, poca broma, porque ahí evidentemente estoy manejando unas cifras en cuanto a gastos producidos por este tema, que yo incluso hasta estoy asustado, porque estamos hablando de muchos, muchos miles de euros. Esto ya en su momento, si hace falta, no hay ningún problema por parte de esta regiduría rendir las cuentas que hagan falta para poder justificarlo, porque de verdad, créanme que esto ha sido verdaderamente escándalo. En cuanto a lo que es los 3.000 euros, bueno, pues evidentemente hubo una campaña, de alguna forma, en la que a nivel de la desayería se detectó que había personas que hacían su poda, pero que de alguna manera, pues evidentemente no la hacían como debían, de alguna forma, de acuerdo con las ordenanzas. Había que retirar evidentemente esta poda de las calles, porque cuando uno coge una saca se le olvida de que la ha de rellenar y con 48 horas de tiempo llamar al servicio de la desayería para que dentro del programa de recogida pues de alguna forma se le pueda recoger. Recordando más todavía aún, y esto es el concreto de la partida de los 3.000 euros, si ustedes se acuerdan, antes de la ventada hubo otra ventada en la que coincidió agua y viento, de tal forma que en una semana automáticamente el pueblo quedaron todas las prácticas de todas las calles inundadas de hojas, en la que de alguna manera estaría la dificultad de poder limpiar, porque la adherencia de la hoja con el agua al suelo permitía que, bueno, ni siquiera manualmente se pudiera hacer. Coincide además estos 3.000 euros de una forma que yo estoy satisfecho de haberlo hecho. Y es que justamente había tres personas que dentro de Parques y Jardines estaban integradas a través del plan de empleo. Tres personas que estaban con un contrato que de alguna manera... Bien, estas personas de la noche a la mañana acabó el contrato y desaparecieron. Desaparecieron, digamos, del ámbito laboral. Y llegó dentro de lo que es las brigadas de Parques y Jardines. ¿Qué ocurrió? Que había que atender, evidentemente, frente a esto que vino del agua y el viento, hubo que atender para mantener el pueblo en unas condiciones más o menos aceptables. Entonces se me ocurrió que con cargo, digamos, a los presupuestos que tenemos dentro de las plicas con respecto a PAO, había una partida de dinero que de alguna manera llevaba del orden de 3 años que no se había tocado. Y se me ocurrió hacer una especie no quiero decir apaño, sino de transcripción, que es con esta cantidad de dinero contratar a estas tres personas que habían desaparecido para poder de alguna manera colaborar en el trabajo o en la limpieza, que hubiera pertocado evidentemente a las personas que en ese momento, si hubieran estado dentro del plan de empleo, pues se hubiera empleado. O sea, se contrató a tres personas de PAO, en el servicio de limpieza, para azuzar o para, de alguna manera, agilizar lo que era la limpieza de este evento que hubo con respecto al agua y a la hoja, para dejar el pueblo, de alguna manera, sustancialmente arreglado y por lo menos que las calles fueran más o menos transitables. La propuesta de gasto, evidentemente, la firmé yo, tomé yo esa decisión, la asumo y ahí está. A la cuenta es que,
señor,
prácticamente,
Pedro.
Acabo. Prácticamente es que después de lo que pasó en esta semana, el pueblo volvió a su normalidad. Y si no hubiera sido así, pues evidentemente, a base de horas extras y doblar la jornada de los trabajadores de PAU, estaríamos todavía sacando hojas.
Molt bé, moltes gràcies. La pregunta era una cosa concreta i el senyor regidor els ha fet una bona ampliació de tot el treball. Espero que els hi quedi molt clar. S'ausenta el senyor Joan Carles Tinoco i ara senyora Marcullo. Tota la resta de preguntes, totes eren per vostè.
Bé, primer contestaré la reunió demanada per tractar el tema de protecció civil. De fet, sí, evidentment, ja els vaig dir que no hi havia cap problema a mantenir reunió. Van presentar vostès la instància la setmana passada. Aquesta setmana ha sigut una setmana intensa amb diversos temes i preveiem que la setmana que ve, bueno, ara podem quadrar agendes i cap problema, evidentment, en veure'ns i parlar i aclarir aquests temes. Després vostè, senyor Oliveres, em preguntava per unes factures d'un advocat. A veure, jo primer de tot li voldria demanar, i més sobretot vostès que acostumen a fer pues gala de les bones formes i tal, aquesta apreciació, amic meu, tal, jo li demanaria que ho retirés. Perquè, a veure, aquest senyor Pigem, advocat, Miquel Pigem, les factures que té ara no són de POM, sinó que són contenciosos que ja venien d'altres anys i ara ell ha acabat de fer les gestions en el jutjat, ha hagut de personar, etc. i evidentment quan ha acabat la feina se li ha hagut de pagar. I per això li demano, sisplau, doncs, que retiri això d'amic meu, perquè en principi, i això poden veure el seu currículum perquè és públic, és un advocat especialitzat en dret urbanístic, una especialitat que hi ha poca, hi ha pocs professionals. I a més, en el seu currículum, si vostè vol consultar-lo, veurà amb quina quantitat d'ajuntaments treballa assessorant en dret urbanístic. I la veritat és que bona part d'aquests ajuntaments són de Convergència i Unió, és a dir, aquí s'està valorant un bon professional, que és el que nosaltres necessitem, tant la senyora Dolors Clavell com ell, doncs ens estan donant un assessorament en defensa jurídica i assessorament doncs, que a nosaltres ens és molt important. I després, abans d'entrar en el tema del POM, també és de POM, però aclarir, quan vostè diu no se'ns van lliurar totes les al·legacions, jo crec que les 164 al·legacions se'ls va donar l'anunciat i un resum de la proposta de contestació. I això no pot dir que no les tenen, però bé, ja ho rectificaran perquè se'ls va lliurar tota la documentació. I bé, ja entrant en el que seria el tema del POM. A veure, quan vostès diuen no s'ha consensuat res, jo els demano que no faltin a la veritat. No confonem a la ciutadania. Primer, Quan parlen vostès d'aquest gran procés de consens en l'anterior legislatura amb el document de POM, jo explico la meva visió i què és el que va haver-hi. Allà va haver-hi un tècnic que va treballar una proposta de POM i que quan ja la tenia enllestida, que era ja gairebé l'últim any de legislatura, ens van cridar, i això tenim les actes i es pot repassar, ens van cridar els grups municipals i allà el que es va fer va ser explicar el document. Hi havia en aquell moment participant l'anterior regidor d'Urbanisme, el senyor Valentí, que pels seus coneixements anava fent aportacions concretes, i jo crec recordar que el grup d'Iniciativa va fer aportacions i que doncs, no es van acceptar. I abans d'acabar la legislatura, nosaltres vam deixar d'assistir a aquestes reunions. És a dir, que quan vostès parlen del gran consens, bueno, jo el que els demanaria que expliquessin com va ser realment. Bé, d'allà va sortir un document i vostès marxen sense deixar-lo aprovat. Hi ha un altre tema que també he sentit moltes vegades i aprofito l'ocasió que tinc per expressar-me, per dir-ho a qui ens escolti. Vostès diuen, vam marxar amb el POM gairebé enllestit i vostès no sé què han estat fent aquests 4 anys. Això ho han dit moltes vegades per ràdio, moltes vegades en escrits, etc. Bé, jo el que li he d'explicar a la ciutadania és que nosaltres el que ens trobem és un document que ja té a grans trets la feina feta, però que li faltava molt i molt i molt. Vam mantenir el mateix tècnic per tal de que el treball pogués ser el més àgil possible i anar-lo a aprovar provisionalment el més aviat possible. I amb això, sense afegir cap canvi, que els canvis que es van afegir se'ls va comunicar, doncs vam arribar a l'aprovació provisional en l'abril del 2013, i és que abans va ser impossible perquè a aquell document li faltaven moltes coses. Bé, dit això, estem a l'aprovació provisional de l'abril del 2013. Llavors, llavors en aquell moment, quan vostès governaven, era aprovació inicial, període d'exposició pública on la ciutadania deia la seva, presentant al·legacions, aquestes contestacions a les al·legacions s'incorporaven al document i es portava a aprovació provisional. I quan acabava quan anava al ple aquesta aprovació provisional, llavors era quan s'enviava a la Generalitat el document. D'acord? Ara la Generalitat ens diu, escolta'm, no va així. Ara nosaltres hem modificat la manera de tramitar un POM i el que volem és, vosaltres feu l'aprovació inicial, abril del 2013, vosaltres feu el període d'exposició pública, recolliu les al·legacions, les incorporeu al document i llavors ens l'envieu a la Generalitat. I la Generalitat et contestarem. I quan la Generalitat t'hagi contestat és quan pots anar a aprovació provisional amb les prescripcions que t'hagi fet la Generalitat incorporades. La Generalitat ha trigat en alguns informes un any i pico a contestar-nos. És a dir, que tot aquest temps, a banda de que vam deixar un període d'exposició pública molt més ampli del que marca la llei per tal de dotar-lo d'una major transparència, de que qualsevol ciutadà o ciutadana que pugui estar afectat pel POM tingués al seu abast el coneixement de tot, doncs el que vam fer, un període d'exposició pública molt, molt més gran del que marca la llei. Després vam treballar totes les al·legacions i ho vam enviar a la Generalitat. Ara estem en un moment de treball tècnic, és a dir, ara el tècnic de POM, el director de POM i el seu equip de treball, el que està fent és elaborant la proposta que s'ha d'enviar a la Generalitat. I en aquests moments és un treball tècnic. Per tant, quan vostès diuen de consensuar, és que no entenem què volen dir. Però de totes maneres, si es preocupen aquests dos sectors d'aquests informes, el tècnic, que també els he de dir una altra cosa, que és el factor pel qual encara no ens hem pogut reunir amb vostès. Jo per reunir-me amb vostès necessito que el tècnic hi sigui. I el tècnic, i això ho poden comprovar vostès, si passen el dissabte, està treballant dissabte, diumenge, veuran llum al seu despatx, és a dir, que jo el que no puc fer és portar-lo a les 7 de la tarda, a les 8 de la tarda, a primera hora del matí, a estar en unes reunions quan encara no ha acabat la feina. Ja els he dit moltes vegades, en quan acabi ens assentarem. I ja està, i ha de ser en breu, està acabant la feina. Per tant, jo no tinc res més a afegir. Això, que comprovin lo de les al·legacions, perquè les al·legacions se'ls hi va lliurar totes i també la proposta de resolució, i després explicar en quin moment està el POM en aquests moments i en quan sigui possible ens reunirem. I ja està.
Molt bé, moltes gràcies per la seva explicació, i simplement si és que alguna
de les al·legacions que es van traure és que ja estaven, vull recordar que estaven fora de termini, el qual sí que es va entrar dos o tres, però estaven fora de termini, el qual està prohibit per llei, vull dir que no es pot fer, però s'han estudiat, se'ls ha recollit, però no es poden recollir com a al·legació. Simplement, doncs, bé, donades totes les explicacions que els hi ha dit la senyora Marcuello,
sí. També perquè ens estigui escoltant, de fet ara, quan nosaltres anem a l'aprovació provisional, és gairebé la definitiva, és a dir, el que estem fent ara és, així com abans, des de que fèiem la provisional, havia de passar un any i mig, dos anys, fins que la Generalitat et digués la seva i llavors feies la definitiva, ara quan tinguem la provisional, pues la Generalitat, com ja s'ho ha mirat tot, en un mes màxim, doncs tenim la definitiva, és a dir, que el temps que hem perdut ara, després el recuperem per l'aprovació de la definitiva.
Molt bé, doncs gràcies per la seva explicació i espero doncs, que d'una manera reiterada també he dit que val la pena sentar-se, que puguin parlar i que puguin donar totes les explicacions envers doncs, tots els treballs que s'estan fent, però sí que també per afegir i acabar que és bastant lamentable que una administració supramunicipal hagi tardat i així mateix ens ho han reconegut doncs, a diferents departaments que hem anat de la Generalitat doncs, un any i mig o un any i tres mesos o algunes un any en donar resposta. Cert que alguna de les administracions ens van dir que tenien altres prioritats i que el tema del Pla General de Palau se'ls havia escapat. Jo ho dic perquè no és normal que una administració tardi un any a tornar a donar resposta, independentment en que hi hagin reunions aquí en l'Ajuntament, però no és normal que una administració tardi més d'un any. Molt bé, donaríem per acabat el ple i donaríem ara la paraula al públic si hi ha alguna pregunta sobre l'ordre del dia del plenari. Si no n'hi ha cap, doncs ja acabem. El senyor Joan Carles s'està esperant, però ja estem al final. Bé, bona nit a tothom i fins al mes de febrer.